La taca d'oli amb Bot Bou.
Benvinguts a La taca d'oli. La guerra de l'Iran s'ha embarrancat aquestes últimes setmanes, l'últim mes, i en aquesta entrevista parlarem amb Eduard Soler Lecha, que és professor agregat de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador sènior de l'Institut Barcelona Estudis Internacionals. Eduard, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Mirarem d'entendre on som i cap on anem a partir d'ara. Comencem parlant de l'Iran, si et sembla bé. Què sabem? Perquè ja, des de la mort de Khamenei hi ha com una mena de secretisme sobre què passa amb el pare, què pot passar amb el fill, hi ha una mena d'opacitat. Què en sabem de com està el règim en aquests moments, de com s'ha reconfigurat, de l'estat d'opinió de la població civil iraniana?
Si només tingués dues paraules, diria que el règim ha sobreviscut. Aquest és el titular. És a dir, aquesta guerra s'inicia el 28 de febrer en un objectiu clar, més o menys transparent, per part dels dos països atacants, Estats Units i Israel, que era acabar amb la República Islàmica de l'Iran com a enemic, bé en termes globals, bé en termes regionals. Passats no? Aquestes setmanes, el que sabem és que el règim ha patit pèrdues humanes, és a dir, al més alt nivell, començant per líder suprem, però el règim com a tal ha sobreviscut. Els líders han sigut substituïts, encara que un d'ells, el fill Mojtaba Khamenei, estigui en ocultació i no sapiguem en quin estat de salut, però no s'ha produït un buit de poder, el règim no ha col·lapsat, han entrat noves persones amb noves sensibilitats, però bàsicament la notícia és que el règim continua.
Hi ha com tot de lectures que interpreten que hi ha hagut no només una supervivència, no només que el règim ha sobreviscut, sinó que s'ha endurit en termes ideològics, de principis estratègics, que hi ha hagut una radicalització com a reacció. Això és rumorologia o hi ha elements objectius més o menys que ens permeten afirmar-ho?
En part és una lectura correcta i en part no. S'ha produït un canvi d'equilibris de poder dins d'un règim que era complex. Era un règim, és un règim amb diferents ànimes, amb diferents faccions dins de la República Islàmica que tenen sensibilitats diferents. I el líder suprem, Khamenei, pare, les articulava totes d'alguna forma i amb tota l'experiència, els anys, la legitimitat, havia aconseguit, no, diguem-ne, que hi hagués una certa pau, a vegades amb tensions, per exemple, entre moderats i conservadors dins del règim.
Sí, però feia d'element agregador, diguem-ne.
Totalment. I amb l'hereu no, de la flama revolucionària del 79, no, la legitimitat. Dins d'aquest règim, més enllà del que a vegades parlem quan s'acosten sobretot eleccions parlamentàries, no, perquè hi ha eleccions limitades, però els iranians no poden escollir entre candidats, diguem-ne, reformistes o moderats i candidats més conservadors. No? Això és una forma de mirar la República Islàmica i dins d'això qui ha sortit guanyant? Més aviat els conservadors, més que no pas els reformistes. No veiem, no, la, diguem-ne, l'ànima reformista del règim en una posició en què hagin aconseguit diguem-ne, assumir més responsabilitats o més poder com a resultat d'aquests canvis de persones. No? Però hi ha una altra cosa que és més important, que és la lluita o la lluita o la competició entre aquells sectors dins del règim que són, diguem-ne, més d'orientació religiosa, teològica, no? I que per tant el clergat, i després la dimensió més militar nacionalista. El que estem veient ara, i per això alguns parlen de radicalització o d'enfortiment, però és bàsicament com aquests elements, que no és que no tinguin una dimensió religiosa, però que posen per damunt de tot la lògica de resistència, de nacionalisme, no, de resposta armada, no, i que donen menys importància a qüestions vinculades a la interpretació religiosa, doncs són aquests sectors el que en aquests moments, aparentment, perquè evidentment hi ha molta poca transparència, no? Però són aquests sectors els que s'han fet forts.
Però en general la dinàmica és això, és una dinàmica de replegament reactiva el que ha passat.
Totalment. O sigui,
fins i tot d'una convicció que lluiten per la seva que el règim lluita per la seva supervivència de manera pràcticament definitiva i que, per tant, això...
Aquest és l'objectiu número 1. I el que no sabem, o el que tothom estava especulant al principi, no, durant les primeres setmanes de març, és: hi haurà un traïdor? Estarà això tan ben preparat?
Hi haurà una Delcy Rodríguez iraniana.
Sí, una Delcy amb turban, no? O amb uniforme militar. Però no ha aparegut, no? I fins i tot Ghalibaf, l'exalcalde de Teheran, que en algun moment s'havia plantejat si podia ser aquesta Delcy. De moment, no. No sabem si el pla és tan sofisticat com perquè pugui ser. I per tant, malgrat que des dels Estats Units estigui dient que s'ha produït un canvi de règim o un canvi dins del règim, el règim sobreviu i per tant l'objectiu que s'havien marcat no l'han aconseguit.
I pel que fa al que et deia de l'opinió pública, que evidentment no és un cos uniforme, què en sabem?
Home, com pots imaginar, ni en situació de guerra, amb l'internet limitat, amb les possibilitats de mobilització també absolutament, no només perquè per regulació, sinó perquè la gent té por, perquè si surts al carrer a protestar contra la República Islàmica, evidentment ets un quintacolumnista i ets un traïdor, no? Per tant, no tenim elements suficients, objectivables, per dir quin és l'estat d'opinió de la població iraniana en aquest moment, no? El que sabem, no, en tot cas, és que el règim, per ara, continua tenint el que probablement és una minoria prou important i prou mobilitzada com per assegurar el control del territori i assegurar el control de la por, no? Això a través de les milícies, a través de tot. No, el règim no ha col·lapsat, no és aquell tigre de paper que Donald Trump en algun moment havia, diguem-ne, intuït o posat sobre la taula, no? I per tant, si a mi em preguntes, però no és més que una intuïció, evidentment jo crec que el que sabíem abans d'aquesta guerra és que hi havia un nivell de descontentament molt alt respecte al funcionament del país, que ja no era només en termes de moral, de temes de religiositat, no? Aquesta intrusivitat de la República Islàmica sobre el que puc fer o el que no puc fer, que ho havíem vist amb el tema dels joves, amb els temes de la dona, amb temes també de minories lingüístiques i religioses, no? No és només això, sinó que havia passat en els últims 2 anys també al terreny econòmic. I havíem vist com gent que no es mobilitzava o que no expressava opinions contràries anteriorment, no? Allò que en deien la burgesia del bazar,
els comerciants que surten
començaven, no? A dir, home, amb la devaluació de la moneda, amb la inflació, aquí no hi ha qui visqui, no? I per tant necessitem canvis substantius. A veure, aquest nivell de descontentament no desapareix d'un dia per l'altre, entre altres coses perquè la situació econòmica no ha millorat, ha empitjorat. El que tenim és, d'una banda, una idea de replegament, diguem-ne de resistència nacional contra un opressor, i aquí és on els elements de nacionalisme, d'antiimperialisme, etc., juguen un paper, i estem veient, tot i que no sabem fins a quin punt és coreografiat o no, però gent que no entra dins de la clàssica imatge, no? de la o el resistent de la República Islàmica, doncs diguem-ne, protestant contra la intervenció nord-americana i d'Israel, no? Tenim aquests elements, diguem-ne, de gent que potser té un reflex, no? de reacció nacionalista o de resistència, però sobretot el que tenim és molta por.
Perquè... És el que t'anava a dir, suposo que a més de tot això i de la por, hi ha un factor molt gran de frustració, que és si en el moment en què el règim era més dèbil i que per això, de fet, els Estats Units i Israel, entre altres coses, identifiquen el moment en què ataquen com un moment idoni o inusualment idoni per atacar i per presumptament fer caure el règim, si en aquest moment tampoc no cau, no tenim, i tenim ben poc a pelar, no? Almenys
tens raó,
en el curt termini.
Són tres elements. La frustració, que és la que dius, és una d'elles. La segona és la manca d'una alternativa clara. Qui és l'alternativa? El règim, o sigui, el príncep hereu que està legitimant els atacs contra infraestructures, contra universitats, contra institucions mèdiques, no, de fet, d'alguna forma, tot i que el príncep hereu, no, la via monàrquica o alguns altres líders de l'exili, doncs continuïn tenint predicament dins de l'exili, cap endins del país, jo crec que han perdut la credibilitat que podien tenir, i sobretot, insisteixo, la por. És a dir, si ja era difícil protestar a l'Iran, on hi havia polítiques d'arrestos massius, d'execucions, no? De conseqüències no només sobre tu, sinó sobre la teva família, abans d'aquesta guerra, després d'aquesta guerra, en què és una guerra que s'ha justificat amb una lògica de canvi de règim, qualsevol persona que s'atreveixi a protestar és susceptible de ser vista i de ser jutjada com un enemic del país, com un traïdor a la pàtria, no? Com un agent dels Estats Units i d'Israel. I per tant, jo crec que tothom que ens escolti pot entendre que la prudència, no? És màxima en aquests moments, i per tant juguen aquests tres elements: manca d'alternativa, prudència i frustració, com deies bé.
Ara fa tot just un mes del famós missatge, sí, a Truth Social de Donald Trump, en què deia, amenaçava d'eliminar de la faç de la Terra tota una civilització sencera, amb aquella amenaça, sí, tan pomposa que es va valorar o es va rumorejar, de fet, si no es referia a un atac nuclear a gran escala contra l'Iran, i després va acabar en una nova pròrroga, sí, de l'ultimàtum que havia donat als iranians, i en van moltes ja de pròrrogues que Trump ha ofert als iranians en la negociació. És difícil posar-se al cervell de Donald Trump per entendre per què hi ha aquests canvis de parer tan continuats, però com a mínim, com es llegeix això des de l'Iran i des del Golf? La resta de països com ho interpreten aquests canvis d'opinió de Donald Trump?
Jo crec que ho interpreten allò correcte o erròniament com una senyal de feblesa, no? Aquest és una, és a dir, no veuen a uns Estats Units o a un president especialment fort, i a més saben, perquè aquí sí que tenim dades fiables, que la popularitat d'aquesta guerra als Estats Units és molt baixa, i que Donald Trump té unes eleccions per endavant. I per tant, això en un context encara democràtic com el dels Estats Units és molt diferent del que pugui ser el marge de maniobra que pugui tenir un règim autocràtic, no? Per tant, s'interpreta com un símptoma de que els Estats Units no està aconseguint allò que volia, i ho interpreta també com una senyal de que estan gestionant o estan interlocutant, això tant val tant pels enemics com pels aliats, amb uns Estats Units que no respon o que no obeeix els mateixos tipus de càlculs racionals a l'hora de prendre decisions. Això és molt perillós, perquè això augmenta el nivell d'imprevisibilitat, i quan no sabem què fa el nostre adversari o què fa el nostre amic, tendim a sobrereaccionar, no? I per tant, això és un molt mal ingredient a l'hora d'intentar pensar algun tipus de negociació o de sortir del conflicte, perquè de la mateixa forma que ni els adversaris ni els amics se'n refien de la seriositat de les amenaces, tampoc potser es refien de la seriositat de les garanties, no? I per tant, si s'arriba a un acord i has de, diguem-ne, cedir en qüestions que són fonamentals, per què ho faries si no estàs segur que el teu interlocutor o el teu rival complirà allò que diu, no? I això és altíssimament perillós. I bàsicament el que ens estem trobant és amb uns Estats Units més desinstitucionalitzat, és a dir, on les institucions, els experts, les lògiques de la memòria històrica està, diguem-ne, perdent pes sobre el factor individual, sobre les pulsions individuals, on qüestions vinculades a la imatge d'un mateix, al narcisisme, fins i tot una certa masculinitat tòxica, agafen, no? més pes i on molts cops no és el poder de les institucions, sinó de persones concretes, no estic parlant només de Donald Trump, que són aquells que són capaços d'influir en la presa de decisions, i per això també anem veient aquests altibaixos o aquestes sacsejades, no?, en la posició dels Estats Units.
Segurament ho interpreten, perquè ho és, com un símptoma de feblesa, però paradoxalment...
Feblesa, però per illositat,
clar, eh? Clar, exacte, i per illositat, que segurament la gran incògnita del moment històric és fins a quin punt a darrere dels plans de Donald Trump, malgrat que se li intueixi aquesta imprevisibilitat que dius tu, hi ha un programa organitzat i estructurat que té perfectament clar el que està fent i es beneficia almenys de l'aparença d'aquesta imprevisibilitat, però en realitat té aquest, per mi, suposo que és el gran... És
la gran Sincerament qüestió. No ho crec. No tenim, o sigui, hi ha hagut massa,
no hi ha indicis que sigui així,
hi ha hagut massa errors perquè aquests errors formin part d'un pla per aconseguir una gran victòria final amb un element sorpresa per part dels Estats Units. Altra cosa és que l'altre actor, que és Israel, sí que tingui
aquest pla
i hagi entès i calculat bé la forma d'actuar del president dels Estats Units i tingui, diguem-ne, controlat, més apamat el procés de presa de decisions dins dels Estats Units i, diguem-ne, sigui capaç, no?, de moure les peces per arribar a aquest pla. Jo crec que per part dels Estats Units aquest pla sofisticat no existeix. El que hi havia era un pla, un esbós, més que un pla, era un esbós, amb unes idees mestres, amb unes intuïcions, amb uns missatges bastant simplistes, amb un precedent exitós, que era el de Venezuela, no? Amb altre precedent, que també eren les victòries que havia obtingut Israel respecte a altres enemics regionals com Hezbollah, no? I per tant, d'alguna forma, això, informacions d'intel·ligència de tal dia a tal hora hi haurà una concentració de líders en un determinat lloc, la no voluntat d'escoltar els informes interns, per exemple de la CIA, que deien que l'eliminació de les persones no implicava l'eliminació del règim i que fins i tot podia produir aquest enduriment del que parlàvem fa una estona, doncs, com et dic, aquests elements per mi no, en tot cas no és un pla allò mestre en el que algun dia s'escriguin memòries o tractats, no?, sobre aquesta intel·ligència estratègica. Jo crec que estem parlant d'un esbós mal informat. Altra cosa, com et dic, és que des d'Israel sí que hi hagi un pla.
Amb els Estats Units hi ha molt aquesta por, i també per la impopularitat en la societat que té la guerra de l'Iran, que esdevingui com una rèplica gairebé en forma de farsa de les guerres de l'Iraq i de l'Afganistan, que de fet són guerres, això que se'n deia les Never Ending Wars,
sí,
les guerres que no s'acabaven mai, que començaven amb una operació molt fugaç, però després tenien ramificacions que als Estats Units els van costar molt de resoldre i que van provocar un allargament del conflicte terrible, diguem-ne, no? I hi ha hagut molt aquesta por i també molt una insistència per part de la Casa Blanca que això era diferent i que seria diferent. És diferent? Fins a quin punt hi ha el risc que la guerra de l'Iran acabi com la guerra de l'Iraq o de l'Afganistan? O és que realment hi ha diferències estructurals que ho fan molt difícil?
Ara, sí, cada conflicte és diferent, no? I per començar, en els dos altres casos es va aconseguir un canvi de règim, i en aquest no, i per tant no hem arribat en aquesta fase. I en uns hi ha hagut intervenció terrestre, i en aquest no. És a dir, el que sí que és molt important és entendre fins a quin punt aquests dos precedents, Afganistan i Iraq, estan condicionant la lectura dels Estats Units sobre allò no que poden o no poden fer, que els convé o no els convé fer. I no és només amb lògica militar, sinó amb lògica de popularitat interna, no? Perquè si no, saben que hi haurà un moment en què tot, d'alguna forma, acabarà col·lapsant, no? Això també ens explica l'altíssima agressivitat de les provocacions dels Estats Units, que d'alguna forma, i això és el, la lectura que potser podríem fer als altres, no? És a dir, sobre reacciona perquè en realitat no vol atacar, ens vol fer por, però en realitat no ho vol fer. En castellà seria perro ladrador, poco mordedor, no? Mm-hmm. Era morder, muerde. Perquè evidentment als Estats Units ve que han llançat atacs militars sobre l'Iran, però com et dic, jo crec que hi ha aquesta percepció, no? de que està amb imprevisibilitat, que no sap què vol fer, però també és perillós, aquí el dubte, perdona, que et digui, és fins a quin punt és intencional o no per part de Trump. I de nou jo diria que no ho és d'intencional. No? Els primers dies, arrel d'aquest tuit i d'altres coses, no, vam recordar dues persones, no? Una era Richard Nixon, que va fer la teoria de l'home boig, no? És a dir, com una estratègia negociada, estoy loco, no?
Estic disposat a tot, us puc agafar per sorpresa.
No, i per tant no entrarem en lògiques de que... Exacte. I l'altre era Moshe Dayan, que va ser també el ministre de Defensa israelià a l'època de la Guerra dels Sis Dies, i que també va fer una altra teoria, que es deia la del gos boig, no? Que ningú s'atoqui, llavors aconseguiré que ningú se m'acosti perquè saben que puc mossegar-los, no?
Que no responc dels,
que no
actes,
responc dels meus actes. Sincerament, crec que la política dels Estats Units en aquest moment respecte a aquest conflicte no és tan sofisticada. I com parlàvem de Nixon i parlaves de precedents, atenció, no estem parlant només del síndrome d'Afganistan i del síndrome de l'Iraq, sinó d'una altra que a més ara fa 25 anys, que és el síndrome de Vietnam. I per tant, també, i en Vietnam és aquest tema de dir, tu saps com hi has entrat, però no saps com en sortir-te'n.
I això et va generant un llast, diguem.
I tant.
Per entendre com se'n pot sortir, què ha passat els últims dies en les negociacions? On estan encallades?
Doncs estan encallades en dos punts, no? Fonamentalment, segurament moltes més coses, no? Però l'una és tot el tema d'Hormuz, no? Del control sobre l'estret d'Hormuz, recordem, un espai estratègic pel qual circula, no? Doncs aproximadament més d'una quarta part del petroli i del gas natural liquat mundial, no? O sigui, és una artèria, un punt estratègic, no? En el sistema de circulatori del sistema capitalista, si volem, no? o de l'economia global. I per tant, l'Iran, que ja havia, això es forma des dels plans, vull dir, els Estats Units no van saber veure, però era una possibilitat real, qualsevol persona que treballava en aquest àmbit n'era conscient, sabien que era l'últim recurs per part de l'Iran, a utilitzar, no? Aquesta, en anglès també dirien el silver bullet, no? La bala de plata, només en tens una, ho pots fer un cop i ja està. Doncs aquest és un element i per tant és el que et deia abans. Per què l'Iran hauria de cedir aquí si no se'n fia de les garanties que li pugui donar als Estats Units? Vam tenir aquesta, diguem-ne, situació rocambolesca en el qual, davant del bloqueig iranià, Estats Units va respondre amb un segon bloqueig. Jo això ho vaig interpretar i encara ho continuo interpretant com una bona senyal.
Per què?
Per què? Doncs perquè vol dir que volen negociar. És a dir, com sé que et serà molt difícil aixecar això, jo em poso un altre perquè almenys tinguem elements de negociació.
Tinguem un punt de partida per dir jo cedeixo amb això, jo cedeixo amb això, i així,
però per això,
perdó, però no faig, no és tan humiliant, diguem-ne,
aquí està.
La cessió que acabi fent als Estats Units, que serà abismalment diferent o com a mínim pronunciadament diferent respecte dels plans que tenia originalment Donald Trump, que és el problema que tenen els Estats Units per sortir d'aquí.
I per tant ja et dic, jo quan vaig veure el segon bloqueig ho vaig veure com un element positiu que ens permetia intuir que hi havia no un pla de victòria militar sinó un pla de negociació per ensortir-se'n del punt on s'havien situat.
Però, perdó, bàsicament el que estem dient és que som aquí, eh? Som en un moment en què els Estats Units i tothom, de fet, està buscant la manera que el tram es pugui fer enrere d'aquesta guerra sense fer el... Tothom no, evidentment, perquè hi ha el factor Israel, no? Però que els Estats Units, com a mínim, i els països del Golf estan buscant la manera que els Estats Units puguin sortir d'aquí sense fer el ridícul. Estem dient això?
Sí. Sí, sí, sense que sigui una derrota humiliant que pugui tenir conseqüències encara més perilloses, no? L'altre element...
Diguem... I perdó, la tensió està, entenc, en el, que ho penso en directe, la tensió està, entenc del que dius, que l'Iran, precisament per aquesta manca de garanties que tu mateix assenyalaves, no vol posar el llindar del ridícul tan avall que li generi una sensació d'inseguretat en el sentit que es pot repetir un atac en el curt termini.
Perquè ja ha passat.
Clar.
I per tant, amb aquestes lògiques, quan tu estàs negociant, tu pots negociar amb dos objectius. Per aconseguir un respir, per rearmar-te, i qui ho tindrà més fàcil per rearmar-se? Iran o als Estats Units? Als Estats Units, no? I per tant, en aquest sentit, jo crec que l'Iran necessita de majors garanties, perquè si no, doncs els Estats Units, imaginem-nos, no? Pues passades les midterm o el que sigui, torna a llançar, perquè és que el 2025 ja hi va haver una guerra de menor escala, però ja hi va haver una guerra entre Estats Units, Israel i l'Iran, no? I qui et diu que el 2027 no en tenim una altra? Uh-huh. Això què vol dir? Que l'Iran vol assegurar-se que tindrà aquest botó, no serà un botó vermell, va, diguem-ne un botó negre, que és el botó d'Hormuz, i vol tenir la capacitat d'apretar aquest botó perquè entenc que és l'únic que li garanteix una certa seguretat de supervivència. La segon element negociador és el tema del programa nuclear iranià. D'acord? Llavors, aquí no és, a vegades això, segur que no els vostres oients, però a vegades hi ha molta confusió perquè va circular informació que no és acurada. No? L'Iran no té armament nuclear. Mm-hmm. Quan s'està parlant del programa nuclear iranià, estem parlant d'un programa nuclear civil, però que tindria possibilitats d'escalar, perquè ja s'està arribant a enriquir unes capacitats d'enriquir l'urani a un cert nivell, jo no sóc físic, però que permetria, no, doncs tenir una bomba amb l'estabilitat suficient per poder llançar una, si es volgués arribar a produir. D'acord? Aquí, la negociació quina és? L'Iran, ja repetidament, i és que ja havia firmat acords abans, està disposat a que hi hagi supervisió internacional, a que es pugui, diguem-ne, l'urani enriquit emmagatzemar en altres llocs i només traslladar-se a l'Iran quan sigui necessari per qüestions mèdiques, per qüestions energètiques, etc. Què passa? Que els Estats Units el que vol aconseguir com a victòria, perquè és que això ja ho havien dit els iranians, no? Ha d'aconseguir alguna cosa més, no? Que no pas allò que ja s'havia negociat amb l'acord del JCPOA al 2015 o el que s'estava negociant i que l'Oman havia dit que era el punt on estaven les negociacions. Per tant, bueno, hi ha idees sobre la taula. Són suficients com perquè Donald Trump les pugui vendre com un èxit? El que en aquest moment no sembla factible és que l'Iran renunciï completament a la seva capacitat d'enriquir urani, no? Però sí que està disposat a acceptar supervisió internacional i fins i tot emmagatzematge d'aquest urani enriquit fora de les seves fronteres.
Mm-hmm. Clar, és a dir, ens podem trobar que si Trump ho acaba acceptant, que entenc que és on hi ha la dificultat, l'estret d'Hormuz continuï totalment controlat per l'Iran, o essencialment controlat per l'Iran, que el règim, com dèiem al principi, no hagi caigut i que en termes de l'enriquiment nuclear estiguem en el pacte de Barack Obama del 2015, que és el pacte que després Trump, quan va arribar per primera vegada a la Casa Blanca, va estripar.
Ara, sincerament, si tenim un acord, jo crec que aquest acord tindrem Hormuz obert. Però vaja, és que era la situació que teníem abans. El dubte és si tindrem un Hormuz obert amb més capacitat de control o de supervisió per part dels països riberencs, costaners, en aquest sentit és l'Iran i Oman, fins i tot amb algun tipus de garanties de seguretat internacional, una missió de Nacions Unides, No ho sabem.
I aquest factor que hi volien posar un peatge, no? Que volien cobrar per navegació, sí. I entenc que són serrells de la negociació.
Jo crec que són serrells de la negociació amb dos àmbits, és a dir, una per tenir un element de negociació, és a dir, vale, pues cedeixo aquí, i l'altra, que no és potser descabellat i que depèn de com, jo crec que mereix un pensament, que és la idea de que hi hagués aquesta lògica d'un pagament, però aquest pagament no anés a les arques directes, no? Ni d'Iran ni d'Oman, sinó amb un fons, diguem-ne, mutualitzat per tots els països riberencs, que servís per la reconstrucció de tot allò provocat per aquesta guerra. No? Això podria arribar a tenir un sentit, no? Qui ha de pagar, no? Per totes les infraestructures danyades, perquè el sistema, això de fet també seria un benefici col·lectiu, no? Perquè en aquest moment tenim infraestructures petrolíferes o gasístiques que han estat danyades, no? Qui les paga, qui les reconstrueix, es pot diguem-ne, aquest peatge, aquesta taxa, servir a tot plegat i fins i tot servir com un element de creació de confiança entre els països riberencs. Bueno, no sé, no és un element, perquè l'Iran evidentment està en una situació econòmicament molt, molt feble, no? És un element que potser es podria discutir, sempre i quan fos una qüestió, diguem-ne, temporal, amb uns objectius claus, amb una supervisió internacional, no? Però de nou, tampoc crec que sigui allò que li interessi a Israel en aquests moments.
Amb altres elements, després parlarem amb calma, sí. D'Israel, però altres elements que poden diguem-ne, dificultar trobar una sortida ràpida del conflicte i de com està embarrancat en aquests moments és l'espiral de regionalització, sobretot amb un punt calent ara mateix, que és el Líban, que queda amagat una mica per la majoria de titulars, però que ha provocat un volum de desplaçats extraordinari i morts.
Sí, més d'una cinquena part del país.
Més d'una cinquena part del país.
Això que seria l'equivalent a imaginar-se, doncs, que a Catalunya hi haguessin prop de 2 milions de persones desplaçades.
I bombardaments constants per part de l'exèrcit israelià. El factor Líban en la guerra, com pot empitjorar la perspectiva d'una sortida del conflicte?
L'empitjora, claríssimament, ho fa tot més complicat, perquè, diguem-ne, a l'Iran, també a la República Islàmica, el situa davant d'un dilema en el qual han de decidir, doncs, aquestes noves persones que parlàvem al principi de la conversa. Estan disposades a sacrificar Hezbollah a canvi d'una pau? Bueno, clar, que hauria de ser una pau amb enormes garanties, perquè s'ha demostrat, no?, que en situacions d'emergència com aquesta, Hezbollah és un element que poden utilitzar. Com poden, diguem-ne, prescindir de Hezbollah si creuen que un any després tornaran a ser atacats, no? Per tant, aquí hi ha un element que pot provocar unes certes tensions dins de l'Iran, l'altra són les tensions que provoqui dins del Líban, i això és una lògica tremendament perillosa.
I que va a part, diguem.
Va a part, i és una de les possibles conseqüències, no sé si desitjades o no, d'aquest conflicte, és a dir, aquella en el que una cosa que comença com una guerra al Golf es trasllada a unes zones de xoc, a un conflicte intern dins del Líban, amb implicació de dos actors externs, que són Israel i l'Iran. Per què dic intern? Perquè en aquests moments una part de la població libanesa i dels seus representants, allò que podrien, que estan sempre més lluny, o que perceben a Hezbollah com una amenaça interna, han vist, no?, aquesta situació també com un augment de la pressió i fins i tot una possibilitat de desarmar Hezbollah, no? I fins i tot, saps, hi ha negociacions també, inclús d'un possible reconeixement d'Israel per part del Líban i trobar acords, etc. Clar, això, ara per ara, segurament anar en aquesta línia implica, si no hi ha canvis significatius o unes garanties que en aquests moments no hi són, implica un conflicte intern a Hezbollah, entre Hezbollah i el govern libanès, o entre Hezbollah i milícies que s'autoorganitzin per part d'altres.
És a dir, potencialment una guerra civil.
Una segona guerra civil al Líban, com ja n'hi va bé, no? I per tant una repetició d'allò que vam viure a finals dels 70, als 80 i a principis dels 90. I aquesta és un dels exemples més clars de que com allò que comença amb uns objectius, amb una dimensió relativa, que és aquesta guerra a l'Iran o al Golf, es pot arribar a traslladar a altres espais. Hi ha un altre cas, que és el cas de l'Iraq, no? On també tenim milícies més properes, inclús al propi govern, a l'Iran, i després altres grups interns que poden ser utilitzats, no? Per dir, aixequeu-vos, desarmeu les milícies xiïtes, no? I que pugui haver també una nova onada de desestabilització dins de l'Iraq. Jo diria que gairebé la majoria de països d'allò que podríem anomenar el Llevant o el Pròxim Orient són susceptibles de veure com es traslladen a nivell de tensions internes les conseqüències d'aquest conflicte.
Perquè quin control té, després d'aquests dos mesos i escaig de guerra, quin control té l'Iran sobre això que se'n diu els seus proxis, sobre Hezbollah? Encara, quina capacitat de marcar-ne el ritme, l'estratègia, encara conserven? O en la degradació, una mica en la pèrdua de recursos del règim, hi ha també una pèrdua de control sobre aquestes...
Mira, tot i que són proxis fins a un cert punt, que vol dir que són actors que un pot mobilitzar, no? Per lluitar en nom de l'altre. També les guerres de proxy, en català en podríem anomenar guerres de procuració. No? És a dir, tu has procurat algú i aquest procurador, no? És qui està actuant en nom teu. No? Però sent això cert, hi ha un punt de simplificació. Yeah. Perquè això implica que aquests actors no tenen agenda pròpia o interessos propis, i la tenen, no? És a dir, Hezbollah sí, és un actor aliat que en moltes coses depèn de l'Iran i per tant que és capaç de respondre a demandes que li arriben des de l'Iran, però també és un grup libanès amb interessos propis que també negocia amb l'Iran i que negocia amb els altres actors libanesos, no? Dins d'aquesta lògica de proxis, no? El que podríem dir és que un que segurament també era bastant, anava per lliure, però aquest ja va caure fa temps, que era el règim de l'Assad a Síria, n'hi ha uns altres que van més per lliure que la resta, que són els hutis a Yemen, no? I que veiem que són capaços, primer que doctrinalment, a nivell fins i tot religiós, no tenen cap tipus de relació amb l'Iran, i hi ha un cert aïllament geogràfic, no? I que veiem que actuen més per lliure que la resta, i després sí que tenim aquests altres dos actors, que són les milícies xiïtes, els PMUs, en diem en anglès, a l'Iraq, i després Hezbollah al Líban. Jo crec que el que estem veient fins ara, no, és que l'Iran manté, no, aquesta lleialtat, diguem-ne lleialtat, més que això, més que control. La lleialtat d'aquests dos grups respecte a l'Iran es manté.
Però veiem avui encara senyals de coordinació entre totes aquestes parts o no?
Sí. Sobretot en la mesura en què la Guàrdia Revolucionària, no, que són aquells que han actuat bàsicament de motor, no, d'organització de tota aquesta xarxa d'actors regionals ha sortit reforçada, doncs els vincles també amb aquests grups, encara que aquests grups estiguin més debilitats, especialment Hezbollah, es manté.
I altres elements de la regionalització, per exemple, els Emirats Àrabs Units, que han estat atacats per l'Iran en les últimes hores per primera vegada d'ençà del que va començar la guerra.
No, la guerra no, des de l'alto al foc.
Des de l'alto al foc, perdó. I que, exacte, efectivament, i que a més han sortit fa poc de l'organització dels països exportadors de petroli, amb un gest que no sé com l'interpretes, no sé el paper dels Emirats Àrabs Units, com l'hem de llegir en aquest moment?
Aquí tens dues preguntes en una, separem-les, no? La primera és, amb claus de regionalització, una de les coses que fa l'Iran és, quan és atacat, reaccionar bombardejant els països del Golf, no? Dient, no perquè sigueu països del Golf, no això, sinó perquè aquí és on hi ha els interessos nord-americans des dels quals s'ataquen o serveixen
per llançar aquest... I perquè volia pujar el preu, diguem-ne, del que està passant.
I perquè considerava que, i jo crec correctament, que si els Estats Units podien arribar a escoltar algú, eren els països del Golf. Que aquests països del Golf tenien molt a perdre si la cosa s'encallava. i des, per això Hormuz, no? Però també els atacs contra infraestructures petrolíferes, etc. I que, per tant, si hi havia, per augmentar la possibilitat d'una negociació i d'una sortida que permetés la supervivència del règim, el que calia és que aquests actors, els Kuwaits, els Qatars, l'Aràbia Saudí, etc., els Emirats també, tot i que és més complicat, poguessin dir-li a Donald Trump un missatge diferent del que els estava dient Israel. Val? Això és per una banda. La segona, però, és que estem veient com aquest conflicte, i no és només en relació al Golf, està afeblint, erosionant les aliances preexistents. Mm-hmm. Excepte una, que és la d'Estats Units amb Israel, i qui sap, perquè veurem si realment això es veu com una, diguem-ne, un error estratègic en el qual Israel ha tingut un paper fonamental. Veiem quin tipus de lectura posterior en faran les noves elites nord-americanes i si això implica una reconsideració d'aquesta aliança estratègica entre els Estats Units i Israel. Però les altres dues grans aliances, una que és la d'Estats Units amb Europa, no, l'aliança transatlàntica, està debilitada, està més debilitada del que ja ho estava amb aquesta guerra, no? Primer perquè Europa ha vist que els Estats Units no l'han consultada, sent ells més, estan ells més afectats que els Estats Units, i els Estats Units han vist que els europeus no reaccionaven, no anaven en la seva ajuda quan els hi ha demanat, per tant, afebliment d'aquesta aliança. I l'altra és l'aliança entre els Estats Units i els països del Golf, que han vist que malgrat que ells li havien dit que això no convenia, que era perillós, doncs no els han escoltat, com a màxim van aconseguir dilatar l'operació, però no l'operació. Jo crec que això s'ha produït, per exemple, una crisi de confiança molt grossa entre Oman, per exemple, i els Estats Units, entre Qatar i els Estats Units. En el cas d'Aràbia Saudí tenim informacions contradictòries i, per tant, no m'atreveixo a opinar. Però la tercera és que, a diferència d'altres conflictes que s'havien produït al Golf, com la revolució islàmica a l'Iran i la guerra Iran-Iraq, Kuwait i la guerra d'Iraq, que havien portat a les monarquies àrabs del Golf, una cosa que es diu el Consell de Cooperació del Golf, a unir-se entre elles enfront d'un enemic comú o d'un risc de desestabilització regional, aquest conflicte, per primer cop, dins d'aquesta dinàmica de guerres del Golf, està augmentant la fragmentació, està reduint la cohesió d'aquest bloc, d'aquestes sis monarquies, en què cadascuna d'elles va més per lliure. Amb elements que venien d'abans d'aquesta guerra, però que aquesta guerra està amplificant, no? I el cas més interessant, com bé deies i com bé intuïes, és entre Emirats i l'Aràbia Saudita. Mm-hmm. Estem veient com aquests dos països s'estan, en un cas, enfrontant indirectament, per tant, una lògica de proxis, amb una altra guerra llunyana de la que parlem molt poc, que és la guerra del Sudan. Mm-hmm. I això era previ, no? També prèviament havíem vist com tenien interessos i estratègies completament diferents al Iemen, amb els Emirats recolzant els secessionistes del sud i l'Aràbia Saudita recolzant, diguem-ne, el govern anti-Houthi central, no? I aquí què tenim? Doncs que Emirats Àrabs Units estan reforçant aquest paper de la gran aliat, la tercera gran pota, no? Dins d'un triangle, que és Israel, Estats Units, Emirats Àrabs Units. Recordem que això es va visualitzar en fotografia inclosa amb els acords d'Abraham, en el qual Emirats, no?, normalitza les relacions amb Israel, Aràbia Saudita no ho fa en aquell moment, d'acord? I estem veient, hi ha rumors de tot tipus, fins i tot de fins a quin punt és Israel i els Estats Units qui han convençut a Emirats Àrabs Units d'en sortir-se'n de la OPEP, no? Però com, diguem-ne, aquesta sortida de la OPEP és un gest d'autonomia i de separació en matèria de política exterior i política energètica dels Emirats respecte de l'Aràbia Saudita, amb uns Emirats que volen anar per lliure, relacionant-se, com dic, amb els Estats Units, amb Israel, amb l'Índia, també, i una preocupació, que aquí això sí que ja és anar molt al detall, però que està començant a sortir, i jo crec que li hem de parar atenció, i és fins a quin punt això pot provocar tensions internes dins dels Emirats. Uh-huh. Els Emirats és una cosa molt estranya, no? Pels friquis de la geopolítica o de la política comparada, suposo que es poden posar o ens podem posar les botes, perquè és una federació de monarquies que té al capdavant un president que en realitat és un monarca d'un dels Emirats. Hi ha dos grans Emirats, d'acord? Que són a Abu Dhabi i Dubai. Dubai, tradicionalment, molt més volcat a fer negocis amb l'Iran, a tenir, no, molta més relació amb l'Iran, la lògica del comerç, i Abu Dhabi més amb lògica més militar, no, més marcial. Podríem dir que Abu Dhabi és de Marte i Dubai és de Venus, d'alguna forma. I després tenim emirats molt més petits, Sharjah i altres, són molt més vulnerables econòmicament, i l'emir de Dubai va fer una piulada l'altre dia expressant preocupació sobre que els líders han de representar tot el país, que hi ha un risc intern d'esclatament.
Per tant, en aquest cas també veus possibilitats de friccions internes que també compliquin,
no?,
la situació.
Exacte, com els altres 6 emirats no se senten representats per la política exterior i de seguretat que està tenint el germà gran a Abu Dhabi, i el seu rei, el seu emir, Mohammed bin Zayed, que és el gran artífex d'aquest paper important dels Emirats, de la relació amb els Estats Units, de la relació amb Israel, de la lògica de l'armament. I una cosa que també, curiositat històrica, no?, però que s'ha vist molt reforçat, aquesta posició interna d'Abu Dhabi dins dels Emirats després de la crisi financera del 2008. I ara què està dient aquí l'Eduard amb això? Què té a veure la crisi financera? Doncs perquè Dubai, que era una economia, diguem-ne, orientada cap als serveis, al comerç, finances, l'immobiliari, va col·lapsar, i igual que va passar amb els països de l'Europa del Sud, que van necessitar un rescat, qui va rescatar a Dubai? Abu Dhabi, no? I per tant, aquest joc d'equilibris que fins llavors havia mantingut els Emirats, en què hi havia dos grans, diguem-ne, que havien de negociar entre ells per veure quina línia seguia el país, la federació, a partir del 2008 la línia la fixa un, que és el que té el poder militar, el poder econòmic, i que arrastra els altres 6.
Anem veient com a tot arreu aquesta guerra està fent trontollar els equilibris que hi havia.
Totalment.
Un altre lloc on això pot passar és a Israel. En funció de com vagin les eleccions, les causes judicials contra Benjamin Netanyahu, la capacitat de l'oposició d'aliar-se, que no necessàriament vol dir un canvi de rumb respecte de la guerra, perquè sabem que és una guerra que té molt de suport entre la població civil israeliana, però també et volia demanar per acabar per això, per com el paper d'Israel comparat amb els Estats Units en termes d'establir una estratègia, un pla i de saber cap on van, pot acabar condicionant l'escenari final d'aquesta guerra.
Sí. Jo crec que el que cal és entendre que els interessos d'Israel i dels Estats Units com a país no són els mateixos, no? I que així com els Estats Units podien estar satisfets, no?, doncs això, amb un canvi de règim o un canvi dins del règim, les opcions d'Elsi que parlàvem abans, per part d'Israel el que volen és, no?, completament acabar d'escapçar allò que van començar a fer després del 7 d'octubre, no? Si s'utilitza els atemptats del 7 d'octubre per dir, bueno, doncs passem a l'ofensiva, no a la defensiva, sinó a l'ofensiva contra Hezbollah, no?, contra els diferents actors, i per tant, doncs és, vale, ara toca anar a pel rovell de l'ou, al cap de la serp, i ara és el moment de lliurar-nos d'aquesta amenaça, no? Per tant, per ells, diguem-ne, només hi ha dues solucions bones, no? Una que és aquesta, que sí que és coincident amb la dels Estats Units, però ja veiem, no, vull dir, no ha funcionat. El canvi dins del règim, jo crec que a Israel no li convé en absolut, a no ser que fos un canvi de règim, doncs, diguem-ne, de traïció de tots els principis revolucionaris, etc. I l'altra idea, que sí que crec que a Israel li pot convenir, però que en canvi, en tot cas a curt i mig termini, però no als Estats Units, és aquesta lògica més d'un conflicte prolongat, en el que l'Iran es debilita, l'Iran implosiona, la República Islàmica sobreviu, però moviments secessionistes, que si els kurds, que si els balutxos, armats pels Estats Units, armats per Israel, amb una lògica d'una regió, tota ella, fins i tot els països del Golf, no?, consumits, que reforcen, no?, el paper d'Israel com a gran potència militar i en algun moment fins i tot energètica amb el tema gasístic dins de la regió.
És a dir, que és pràcticament l'únic actor al qual li convé més o menys la situació actual.
Sí, i a curt i mig termini, a llarg termini, jo crec que depèn de com, tu saps, no saps quines poden ser les conseqüències que et poden arribar sobre tu. Israel sí que se sent, està més sol que abans. Reputacionalment una mica més, però diguem-ne com fins ara tot allò que ha anat fent no li ha passat factura, ja estem amb la lògica d'impunitat, es manté en aquesta inèrcia fins que es trenqui. Però això és Israel Estat. I una altra cosa que és Israel Netanyahu. De la mateixa manera que els Estats Units estàvem dient que hi ha hagut una evolució cap a major, diguem-ne, personalització del poder, el paper de les emocions, de les neures, no? L'element més psicològic, jo crec que aquí també ho hem de tenir en compte, no? I més enllà dels càlculs del politiqueio, de les estratègies de supervivència electoral de Netanyahu, també hi ha un element, i és que Netanyahu està realment obsessionat des del moment que va arribar al poder amb l'Iran i ha fet de, diguem-ne, eliminar l'amenaça iraniana, gairebé et diria el seu leitmotiv personal o justifica, fins i tot jo crec que arriba a justificar o a sentir que això el redimeix d'altres coses que pugui estar fent. I ha llegit que aquesta era l'oportunitat per complir aquesta promesa que ha anat fent en molts dels discursos de Nacions Unides, no?, de que calia atacar a l'Iran. Això ha sigut possible també perquè a l'Iran, el que deia, als Estats Units s'ha produït aquesta desinstitucionalització, també a l'Iran, és a dir, la capacitat de Netanyahu, persona, de dirigir la decisió del govern és més forta, sense contrapesos interns, sense que, com havia passat en el passat, no, doncs l'exèrcit, el Mossad, el Shin Bet, hagin pogut dir, prudència, que potser això no aconsegueix que complim els nostres objectius. Però, més enllà de que els impactes que això pugui tenir sobre la supervivència política de Netanyahu, que ja ho veurem, el que crec que és molt important és entendre fins a quin punt el que no canvia, no, dins d'Israel, independentment del resultat de les eleccions. Tenim una població en aquest sentit més radicalitzada, no? Menys compromesa amb la idea d'una pau, d'una negociació, i no només en relació a l'Iran, sinó sobretot sobre Palestina o sobre Gaza, on aquí no es mou res, no? On estem veient que la possible alternativa a Netanyahu és una aliança entre Yair Lapid i Neftali Bennett, que és un dels... O sigui, si ens haguessin traslladat fa 6 o 7 anys, era allò que vèiem com a l'element més extrem. Què passa? Que ara en tenim de més grossos, com Ben-Gvir o Smotrich, però, diguem-ne, no estem davant de quan tinguem eleccions a Israel, amb una situació en què es posin sobre la taula dues formes de fer radicalment diferents en matèria de política exterior. Bàsicament seran qüestions de forma i qüestions de persona, i una de les conseqüències, perquè això també forma part de la regionalització del conflicte, és, com dèiem abans, com el 7 d'octubre d'alguna forma permet, no, crear les condicions que permeten a Israel empujar els Estats Units cap a aquesta guerra, però també com aquesta guerra està creant uns nous focus de tensió informativa, econòmica, etc., que permeten a Israel, no, continuar una política d'ocupació, de crims de guerra sobre Gaza, sobre Cisjordània, no? I per tant, el que sí que veiem és, sorpresa, un cop més, la població palestina, no, acumula una nova pèrdua, un nou element de vulnerabilitat, perquè com en aquests moments els líders internacionals en el que estan centrats, no, és en aturar la guerra a l'Iran,
no, abandonat completament
la capacitat de pressió sobre Israel en relació a Gaza, en relació a Cisjordània, disminueix, i per tant, no, atenció, vull dir, d'aquí uns mesos podríem tornar a escoltar el podcast, però jo crec que el que veurem és polítiques més agressives en relació a Gaza, en relació als assentaments. Alguns elements ja els tenim sobre la taula, no? Com la introducció de la nova legislació amb la pena de mort discriminatòria, perquè és discriminatòria per origen ètnic, no? Mm. Els palestins són susceptibles de ser executats, els israelians no. Això seria un règim d'apartheid, no? És a dir, en què, diguem, les lleis s'apliquen de forma diferent en funció de l'origen ètnic, no? Ja, el que ja teníem, que era que els conductors han d'anar per una carretera o per una altra en funció de si són israelians o palestins, doncs ara també ho tenim ja en el nivell judicial. I per tant, d'un cop més, els palestins com a perdedors.
Ho seguirem tot ben de prop els pròxims mesos, segur que tindrem una altra ocasió de parlar, però ha estat molt interessant.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per haver vingut a l'Atacador.